Salutacions. El govern portarà a aprovació del ple de dilluns vinent el Pla d'Acció Cultural, el document que marca el full de ruta del model cultural del Sant Cugat del futur. El pla marca les polítiques culturals de la ciutat per al període 2024-2030 a partir d'un procés participatiu on han col·laborat l'Ajuntament, la ciutadania, el teixit associatiu i empreses del sector cultural. Tot plegat per determinar els eixos d'acció que passen per ampliar el pressupost en cultura, fomentar un model inclusiu i divers i implementar noves formes de col·laboració entre l'Ajuntament i la societat civil. El PAC, un document viu amb 27 propostes, dona resposta a les necessitats de la xarxa d'equipaments municipals i el creixement d'una ciutat que aviat tocarà els 100.000 habitants. Entre aquestes propostes destaca l'augment del pressupost municipal en cultura durant els exercicis del 2025, 2026 i 2027, amb l'objectiu també de pal·liar les reduccions pressupostàries causades pel dèficit. Les accions que proposa el document tindran l'ull molt posat en el món de les lletres amb la creació d'una taula participativa, un pla de lectura municipal i l'obertura de la nova biblioteca central com a locomotora cultural del municipi. I comença la vaga indefinida convocada pel sindicat CGT a la plantilla de Paidós Fundesplai que afecta el servei de menjador i lleure de l'Institut Escola Catalunya. Arran d'aquesta, el servei de menjador es prestarà amb com a mínim el 33% de la plantilla. La vaga es repetirà tots els dimecres de 3:45 de la tarda a 4:45, amb la regularització de salaris i horaris com a principals reivindicacions. I l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat col·labora en el disc de la Marató d'enguany. Ho fan amb la cançó Tot el dia, interpretada per la cantant i actriu Helena Gadel. La gravació va tenir lloc un dia del mes de setembre, tal com ha detallat a Cugat Mèdia el director artístic de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Josep Ferrer. En aquest sentit, Ferrer fa una valoració molt positiva de l'experiència. Amb els arranjaments fets pel músic Toni Xuclà, creador també de la música de l'himne de Sant Cugat, la cançó és la número 16 del disc. I ja es pot consultar l'ordre del dia del ple d'aquest mes de novembre, que se celebrarà el dilluns 18 de novembre a partir de les 3 de la tarda.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Sant Cugat 91.5 FM.
Ana Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.
Passen 4 minuts de les 11 del matí i iniciem la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dimecres. Com indica la sintonia, parlem ara mateix d'economia. Avui centrats en l'emprenedoria, perquè un cop al mes ens visita la Cuca Fernández amb aquesta secció que hem anomenat Sant Cugat Emprèn. Cuca, molt bon dia.
Molt bon dia, Carmen.
Què ens expliques?
Doncs ja saps que la passió i creativitat de molts emprenedors són el reflex que l'emprenedoria no entén d'edats ni dates límits, ho saps, no?
Ja. Ho sé,
les experiències i els coneixements acumulats al llarg de la vida són un recurs molt, molt valuós per a qualsevol persona. Doncs avui està amb nosaltres un esperit emprenedor insaciable que continua creant i liderant projectes. Saps de què et parlo?
M'ho imagino perquè el tinc aquí al costat.
Te'l presento. Ell és Joan Planas Vila, ell és fundador i president d'Honor de Fluidra, una multinacional de l'IBEX 35 especialitzada en equipaments i solucions connectades del sector de piscina i wellness. És president de la Fundació Fluidra i president del patronat de la Fundació Privada Orquestra Simfònica del Vallès. Benvolgut, senyor Planes. Què tal?
Bon dia.
Moltes gràcies per estar aquí al Sant Cugat Emprèn. Amb aquest currículum podem comprovar que vostè és un esperit inquiet. Fa uns dies que ha estat guardonat amb el reconeixement CECOT a la Personalitat 2024 per la seva trajectòria professional. Què ha significat per vostè?
Bé, és un reconeixement més dintre la meva trajectòria, diguem, empresarial, i realment, doncs, sempre que et donen un premi, pues és benvingut.
Però n'ha tingut molts.
També ha sigut Creu Sant Jordi. És molt, molt important. Ell, bueno, jo he posat el més recent, però ell sempre... No, senyor Planes, per vostè el Creu Sant Jordi és realment també molt, molt important, no?
Sí. Jo diria que potser el més important perquè precisament me'l van donar per la internacionalització de l'empresa catalana. I realment... Doncs és una satisfacció haver sigut Creu de Sant Jordi a la internacionalització.
Això és tot un èxit, però volem saber quines són les claus per emprendre. Quines són les claus que vostè li ha portat a liderar d'aquesta manera?
Jo, en poques paraules, diria que emprendre és fer alguna cosa que t'agrada. És a dir, jo no em poso en teories. És a dir, quan un té una idea i aquella idea li agrada... que la persegueixi.
Molta passió, no?
Molta passió.
Jo li vull preguntar, què és el que li agrada a vostè?
Treballar.
Ah, doncs això és clau, però treballar en alguna cosa que algú li agradi.
Treballar sempre amb algú que m'agradi a mi. I si pot ser, que agradi i que també incentivi a la gent.
D'aquí ve també que el senyor Joan Planes també no entén l'empresa sense una vessant social. Que sí,
exacte.
Sempre s'ha de donar als altres, no?
Exacte. L'empresa té sempre un significat extractiu. I llavors la part extractiva de l'empresa, jo crec que en el futur sempre es tindrà que compensar amb l'aplau de del retorn social.
Podem dir la seva edat, senyor Planes?
Oh, i tant.
Té 83 anys. I sí. Actualment lidera la Fundació Planes Corts,
sí.
Que és un projecte, per mi, és totalment innovador i és tornar, crec que és tornar una mica també al punt de partida, no? És un projecte... Ens pot explicar una miqueta d'on va sortir aquesta idea i de què es tracta? Perquè és un projecte que s'està desenvolupant en el seu poble, no? A Estamariu.
Exacte. Bueno, és interessant perquè realment jo he tingut una trajectòria que bàsicament ha sigut Fluidra. Vull dir, una empresa que està aquí a Sant Cugat i que, vull dir, realment està a l'IBEX 35. I és una empresa important dintre el sector de la piscina i és molt globalitzada. I als 67 anys, quan em vaig jubilar, no em veia anant amb els ballets...
vull dir... A jugar al dòmino.
Exacte. I llavors, doncs, automàticament... vaig pensar, tu tens una segona oportunitat i aquesta segona oportunitat tens que aprofitar-la i llavors em vaig dedicar al tema social. Bàsicament, sóc el president de la Fundació Fluidra, nosaltres treballem molt al Senegal, sóc president de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Òpera de Catalunya, i també sóc president de la FEC, Fundació Empresa i Clima, i sóc fundador i generador de l'empresa i de la Fundació Planes Corts.
Que és un projecte que vol tornar a repoblar, a treballar per la sostenibilitat en els pobles, no?, de la comarca.
Exacte. Jo, diguéssim, d'alguna manera tenia la idea de que el meu poble, que es diu Estamariu...
Que està al Pirineu.
Que està al costat de la Seu d'Urgell, Doncs aquest poble realment havia perdut molts habitants pel que era bàsicament agrícola i la gent se n'havia anat cap a Barcelona o cap aquí baix, no? Jo sóc un d'ells, vull dir, jo vaig néixer allà, però sempre he tingut molta afició i moltes ganes de tornar al meu poble. I llavors vaig dir que un sistema de retorn era intentar que el meu poble es tornés a reactivar com un poble petit del Pirineu, que es pogués mantenir la qualitat de vida i que realment a sobre fos sostenible tant econòmicament com mediambientalment. Llavors aquest és un projecte, per tant, de circular, de recuperació del poble, d'intentar, vull dir, que el poble torni a tindre els habitants que tenia a un nivell de qualitat de vida interessant i a sobre, doncs, que també impliqués el fet de que anar i estar i viure en un poble tingués una qualitat de vida elevada.
De fet, I això com es fa? Perquè jo ara estic pensant, potser m'interessa. Com es fa això?
Bueno, primer el que vaig fer va ser agafar una unitat econòmica i vaig agafar dos pobles, el poble d'Hostamariu i Bescaran, que formen part, diguéssim, d'una certa unitat econòmica, i llavors, vull dir, realment vaig fer un projecte de veure què tenia que fer perquè, vull dir, realment la gent tingués interès en tornar al poble. Vaig muntar una sala que es diu Joan Planes i, a més, un museu. Vaig impulsar el fet de l'energia fotovoltaica. Vaig impulsar un cowork en el qual, pues, també aquí pensem incorporar-hi, diguéssim, investigació i desenvolupament, sobretot dintre, diguéssim, de la part digital o intel·ligència artificial. Tenim ja joves que estan interessats en aquest tema i és un projecte que, vull dir, jo quan vaig anar al meu poble, vull dir, vaig retornar-hi, d'alguna manera tenia ja només 80 habitants i avui ja en torno a tindre 130. El meu poble és un poble que pot arribar màxim, jo diria, 250 habitants. És a dir, clar, aquí no volem pletes, ni volem totes aquestes coses. Vull dir, la gent que viu, la gent que estigui al poble té que viure-hi. També tenim un casal, hem muntat un casal en el qual ens trobem, veiem la televisió, veiem els partits de futbol, veiem...
És tornar a donar-li vida, no?
És tornar a donar vida al poble. Ha vingut un forner, tornem a tindre forn de pa, llavors molta gent dels pobles del costat venen a buscar el pa o el porten.
I ràdio ja?
Ràdio no en tenim
però ràdio. Però vam fer un esdeveniment el divendres passat de mitjans de comunicació amb el món rural i va estar molt bé. Ja te'l passaré, sí? L'enllaç perquè t'ho miris, perquè està molt bé. No, per teletreballar estan potenciant molt que la gent torni al poble i pugui treballar des d'allà. Hi ha un coworking preciós, jo ho he vist, i realment és un projecte que, de veritat, que tot el que pugui, que el visiti, perquè és una meravella. Per això et deia que és una persona incansable. 83 anys, Carme.
Jo ho
veig. I continua emprenent. Sí, és el millor exemple que podia portar-te avui, perquè en la nostra secció pues, no té cabuda una altra paraula, que no és l'emprenedoria, no? I la passió i la il·lusió pels projectes. Doncs, senyor Planes, continuem, eh? Nosaltres continuem el programa, continuem la secció. Si vols, et dono les recomanacions aquesta setmana.
Sí.
Sí? El proper dijous 21 de novembre, a les 6:30, celebrarà a l'Auditori del Banc de Sabadell una nova edició del Tribuna Sant Cugat Empresarial sota el títol Estats Units i Catalunya, el nou context empresarial, un esdeveniment que estarà moderat pel periodista Jofre Llombart. També aquestes pròximes setmanes es celebren a la ciutat els Premis AD Vallès. Som uns premis que celebraran el pròxim 29 de novembre, on l'Associació de Dones Empresàries del Vallès celebra la 6a edició dels seus premis, que celebrarà a la Masia Can Magí. Com a principal novetat és que Mònica Blasco, presidenta de l'associació durant aquests últims 6 anys, presidirà els seus últims premis i passa el relleu a la nova presidenta Cristina Roniz, qui ens ha explicat això.
Este año los premiados son las socias Pilar Basas, directora de Humanitas, Almudena Lázaro, gerente de Vila Pick & Ball, y los premiados honoríficos Rosa María Calaf, prestigiosa periodista, y Antonio Cañete, presidente de PIMEC. Contaremos con la presencia del alcalde de San Cugat, José María Vallés, con representantes de organizaciones empresariales, nuestras socias y con empresarios y empresarias de San Cugat y del Vallés. Finalmente, podremos disfrutar de la experiencia gastronómica que nos ofrecerá Sensaciones y de algunas sorpresas que no puedo desvelar. Os esperamos en la gala de los premios Adevallés. En nuestra web, adevallés.cat, podéis ampliar la información e inscribiros.
Carme, fins aquí les recomanacions del Sant Cugat Emprèn d'avui. Què t'ha semblat aquesta secció tan, tan, tan moguda?
Molt ràpida, però molt sostinguda. Molt sostinguda, també.
Ja m'agradaria que fos més temps. Ja aviam si podem fer una mica més d'esplaiar-nos.
Tenim uns minuts.
Tenim aquí el senyor Joan Planes. No sé si vols explicar-li, preguntar-li alguna cosa més.
El senyor Joan Planes viu a Sant Cugat perquè ell ha parlat del seu poble natal.
Sí.
Però viu a Sant Cugat.
Vic a Sant Cugat fa 50 anys.
I això de portar la internacionalitat més enllà de les nostres fronteres, ho fa com a Sant Cugat o ho fa com a...
No, de fet, és l'empresa Fluidra, avui, que vaig crear amb tres socis més l'any 69, i avui és una empresa... Pues que està a tot el món i que vaig començar a internacionalitzar-la a l'any 74, poc abans de que es morís Franco, que llavors, vull dir, realment era difícil, i la primera delegació la vaig muntar a França, després a Itàlia, després a Inglaterra, després a Alemanya, i així vam anar colonitzant Europa, amb la democràcia vam anar creixent, fins que avui, diguéssim, la nostra cifra de facturació és més important als Estats Units que a Europa.
Déu-n'hi-do.
Què et sembla?
Un exemple espectacular. De tota manera, aprofitant... Ho dic perquè la Cuca li ha preguntat per la seva edat. Jo crec que ho pot lluir amb orgull. Sí que ens podria explicar com ha canviat el món de l'emprenedoria des que vostè va començar fins a dia d'avui. Ha canviat molt?
Jo crec que no ha canviat gaire, eh? Jo crec que és un instint que un té i que realment, pues, quan veu algo que li agrada, doncs, i veu que allò pot gestionar-ho ell i que té un cert recorregut. També és veritat que jo sóc una persona que tinc molta visió a llarg termini. Per tant, jo no treballo mai a curt. I això també és un altre element molt important dintre l'emprenedoria. I després hi ha un altre element que em va influir moltíssim, és la direcció per objectius. Vull dir, llavors, quan jo vaig començar, vull dir, realment estava de moda la direcció per objectius. I vaig agafar la direcció del Peter Drucker. I a partir d'aquí la vaig, diguéssim, transformar una miqueta i la vaig adaptar al nostre país. I a partir d'aquí va ser quan jo realment vaig agafar una empenta de coneixement que ara a poder desenvolupar l'empresa. I, clar, no tothom, vull dir, ha tingut l'oportunitat doncs, d'estar amb el Peter Drucker, que era una persona excel·lent i que realment, vull dir, tenia una visió del tema de direcció per objectius i simplificació de les estructures, vull dir, realment molt interessant.
Quan diu que tenia visió més a llarg termini, això implica tenir paciència, esperant que les coses es desenvolupin com un més o menys té previst. I de vegades els inicis no tenen aquesta paciència que caldria, no?
No, vull dir, realment, és dir, un altre element importantíssim és no decidir instintivament. És dir, sinó que les coses es tenen que madurar. Jo sempre dic que la meva empresa la vaig crear al llit. Jo m'anava a dormir i fins a les 2 del dematí, vull dir, jo estava pensant... És dir, que l'empresa es té que portar a la consciència, al cor, al cap. És dir, té que fer formar part de la nostra vida perquè tu realment, sense posar-te nerviós, puguis pensar en ella i puguis anar veient cap on vols anar, no? Clar, jo l'objectiu el tenia relativament clar, vull dir, tenia l'objectiu clar que el sector de la piscina només en Espanya era un sector molt petit, imagineu-vos l'any 69, i a partir d'aquí, pues, el que vàrem fer, el que vaig fer és vull agafar i de seguit internacionalitzar-me. No tenia res que veure, vull dir, iniciar una empresa, els medis eren totalment diferents, i per tant, vull dir, també era molt dificultós. Potser l'únic avantatge que teníem en aquell moment era que les administracions no eren tan pesades com avui. I això, vull dir, el franquisme era, vull dir, permetia molta llibertat d'acció. Avui això jo crec que està massa castrat per la gent jove que vol començar. Tenen que fer tants papers i tenen que esperar tant.
La burocràcia.
Que vull dir que realment la burocràcia que tenen, vull dir, et produeix que tu no pots iniciar un projecte perquè moltes vegades hi ha masses dificultats. Cosa que no passa, per exemple, als Estats Units. Als Estats Units, per exemple, tu vols iniciar un negoci, tu demanes permís i te'l donen, però sempre hi ha una legislació que tu tens que complir. Si no la compleixes, et penalitzen. Però la intervenció burocràtica intermitja
és menor.
Pràcticament no existeix.
Dinamitza
després,
tot molt més.
Després existeix el control. Però si no ho fas bé, lògicament et castigaran.
I a mi m'agradaria preguntar-li, perquè heu obert un meló, un petit meló, les oportunitats. Ha mencionat, es busquen, es troben, s'ha d'estar alerta, no?, quan un és emprenedor.
Es troben. És a dir, te les ofereixen, les oportunitats. És a dir, a la vida tothom tenim, jo crec, una, dos, tres, quatre oportunitats que tenim que saber triar-la i, lògicament, aquesta oportunitat, o sigui, treballar-hi a fons. O un mateix es crea una oportunitat i aquesta oportunitat pues, intenta portar-la a la pràctica. Després ja, jo aquí parlaria 3 hores...
No cal, jo el convidaré un altre dia.
Sí. Vull dir, parlaria 3 hores...
És que, bueno, jo he anat molt ràpid, Joan, perquè tenia molt poc temps. La visita, ja saps que... Però, bueno, ampliarem l'entrevista. Ara farem un recorregut tu i jo per la teva trajectòria i ja farem més cosetes. I si la Carme et convida un altre dia, doncs serà perfecte.
Realment, penso que amb emprenedoria i amb internacionalització, doncs...
Hi ha molt que parlar.
Hi ha molt que parlar, perquè jo sóc una persona que, clar, m'he dedicat...
Tota la vida.
Tota la vida. Des dels 25 anys, pràcticament sempre he sigut emprenedor.
Serà ara el nostre convidat honorífic, també, del Sant Cugat Emprèn.
Jo el faria president d'Alfabes, directament. Li ofereixo presidir el magazín de Cugat Mèdia. Senyor Joan Planas, moltíssimes gràcies per la visita. Ha estat la primera a aquesta casa, però no serà l'última.
Espero.
L'esperem retrobar en breu.
Jo estic aquí a Sant Cugat.
Molt bé.
Al servei de tots els cugatencs.
Moltíssimes gràcies. I gràcies també a la Cuca Fernández. Fins aquí la secció d'Economia d'avui.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar. Tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies, visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
A A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Carnisseria Segarra patrocina aquest espai.
Ara fa 7 mesos, el 22 d'abril, començava la primera fase de les obres d'ampliació de l'Arxiu Nacional. Aquesta primera fase, que s'allargarà fins a l'agost de l'any que ve, suposarà la creació de nous espais de dipòsit de la documentació, de treball per al personal tècnic, d'esbarjo dels usuaris i per a la realització d'activitats de difusió. Per conèixer tots els detalls d'aquestes tasques d'ampliació i que suposaran i què suposaran per l'Arxiu, els seus treballadors i els usuaris, avui ens acompanya Àngels Bernal, que és cap del Servei de Coordinació de l'Arxiu Nacional. Àngels, benvinguda.
Bon dia.
Comencem posant una mica en antecedents a l'edifici actual, perquè avui parlarem d'aquesta ampliació.
Doncs sí, l'edifici actual es va inaugurar el 23 d'abril de 1995. Va ser, doncs, l'Ajuntament de Sant Cugat va cedir uns terrenys a la Generalitat per fer aquest edifici que tenim ara, de quatre plantes, que tothom, suposo, de Sant Cugat especialment coneix, no? Sí. Que són quatre torres. I hi ha dues plantes de serveis i quatre plantes de dipòsit. Però aquest edifici, doncs, evidentment, ja se'ns ha quedat petit i tenim la necessitat de fer-ne una ampliació. I és el que ara, des de l'abril d'enguany, ha començat aquesta ampliació.
Ara ens explicava l'Àngels que des del 23 d'abril del 95, en què s'inaugura la seu de Sant Cugat, es troben aquí a la ciutat, però venien de Barcelona, precisament, no?
Sí, veníem de Barcelona des de finals de 1980, es crea l'Arxiu Nacional, i de fet és des de gener, des de començament de 1981, i la primera seu va ser al carrer Villarroel, cantonada en Consell de Cent. Era l'edifici on alguns ara hi ha la sala Villarroel, és ara on hi ha en concret el dipòsit de Biblioteca de Catalunya, i ja des del començament es va veure que aquell edifici ni que es volgués reformar i intentar fer un arxiu com ha de ser l'Arxiu Nacional per les dimensions, doncs era insuficient. I aleshores es van anar buscant doncs, terrenys per poder construir i doncs, fins que més o menys cap al 92 i el projecte, gràcies a la cessió d'aquests terrenys de l'Ajuntament de Sant Cugat, de construir el nou edifici de l'Arxiu Nacional a la zona de Can Gatxet.
Ara parlem d'aquesta ampliació de l'Arxiu Nacional, que exactament explica'ns en què consisteix l'ampliació.
És una ampliació que a grans trets podríem dir que doblem, no doblem, sinó aconseguim un 50% més d'espai de custòdia de documentació. A l'actual seu de l'arxiu hi ha 32 dipòsits i ara el que aconseguiríem amb aquesta ampliació és l'equivalent més o menys a 16 dipòsits. O sigui que realment guanyem un 50% per custodiar, conservar la documentació que ingressi a l'Arxiu Nacional. Però, a més, també guanyem uns espais per tractar la documentació, per tasques internes que fem al centre, des de doncs, el que en diem uns primers tractaments fins a digitalització, i també guanyem per als usuaris un espai d'esbarjo que actualment doncs, es queda com molt limitat a la zona de recepció, i en canvi hi haurà un petit office per als usuaris que vulguin doncs, relaxar-se, fer un cafè o fins i tot dinar. Hi ha usuaris que venen i es passen el dia a l'Arxiu Nacional i, per tant, oferir aquest espai per ells és realment important, no? I, a més, també aconseguirem dos nous espais per activitats de difusió. Actualment tenim una sala d'actes per una capacitat de 90-100 persones i tenim també una aula petita d'activitats de difusió. Aquesta aula la reconvertirem en aquest office per als usuaris, però guanyem a canvi dues aules més, dos espais més per fer activitats de difusió, que cadascun d'aquests espais són fins i tot més grans que l'aula actual, no? O sigui que guanyem un 50% d'espai com l'actual per conservar documentació, zones de treball i també per als usuaris aquest espai de distensió i a més espais per difusió per tothom en general.
Estem parlant d'un treball que qui s'encarrega de fer tot això?
Els arquitectes són els mateixos que varen construir l'edifici actual, que és l'equip del Josep Benedito i Gaspar Costa. L'empresa constructora és Copisa i qui fa tota la supervisió com a empresa pública és en Infraestructures de la Generalitat. I l'edifici que construirem és uns 4.300 metres quadrats i els costos, perquè tot val diners.
Tot s'ha de pagar?
Tot s'ha de pagar. Estan al voltant d'uns 10 milions d'euros, no?
Podem parlar i detallar algunes característiques que calgui subratllar respecte d'aquesta ampliació?
Sí, aquesta part de l'ampliació es farà, els que coneixeu la zona, seria l'ampliació pel costat de la carretera de Vallvidrera i cantonada al carrer Alfons el Magnànim. Aquí, evidentment, hi ha un desnivell. Nosaltres a l'Arxiu Nacional entrem per Jaume I, però per la part del darrere, doncs, pel desnivell, hi ha el carrer del darrere, que Jaume I està amb un nivell més alt, no? Aleshores, aprofitant aquest desnivell del terreny, es creen aquestes tres plantes de dipòsits i sales de treball per costat de la carretera de Vallvidrera. No serà, per tant, un edifici alt com les torres actuals, sinó un edifici que busca integrar-se en el paisatge, integrar-se en l'espai, i això fa que els dipòsits siguin semisoterrats i aprofitant aquest desnivell. A diferència de l'edifici actual, que tenim dues, la planta baixa i la primera són de serveis, però a partir de la segona a la cinquena són les plantes de dipòsits de documentació, per tant els dipòsits estan en alçats,
sí.
Això és el que es feia a finals del segle XX, no? Els edificis moderns, com l'Arxiu Nacional, que va ser pioner en el seu moment, és el tipus de construcció que es feia. Però ara, doncs, fem aquest edifici molt integrat amb el paisatge, un edifici semisoterrat, i la característica és que ens hem de protegir del que tot ara, del que ara representa tot el canvi climàtic, amb els contrastos de o sequedat o pluges intenses com estem vivint.
Exacte.
I per tant, la construcció d'aquests nous edificis és similar en alguns aspectes a l'actual, però amb una diferència important. És una caixa de documentació que estarà dintre d'una altra caixa, de manera que hi ha una aïllament,
protecció, sí.
Un doble aïllament en relació a l'exterior. I, per tant, ens allunyem de les inclemències del clima, dels contrastos que poden haver, tant de calor com d'humitat.
Sí, sí, no cal recordar que estem en una zona bastant humida,
sí.
I que això, evidentment, no ho notem nosaltres únicament, sinó també doncs, objectes i, en aquest cas, aquests documents que cal protegir, que per això, precisament, es porten a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Hi ha alguna característica més que t'agradaria
sí,
destacar?
Hi haurà una coberta verda, amb aquesta idea doncs, d'avui dia, de que doncs, tot sigui doncs, molt més agradable i vinculat a la sostenibilitat, no ben bé la part aquesta de construcció, però molt en el conjunt també de totes les millores que s'estan fent a l'Arxiu Nacional, cap al 2026 hi haurà una millora de tota la façana actual, també per millorar doncs, aquest aïllament amb l'exterior, i al terrat s'instal·larà una pèrgola fotovoltaica. És a dir, que en el conjunt doncs, tenim aquesta ampliació, però hi ha la voluntat doncs, de ser doncs, ja adaptar tot el que avui dia, totes les demandes que tenim avui dia com a societat, no? Integrar-nos en el paisatge, ser sostenibles, i etc.
Aquestes obres ja han començat?
Sí.
I està previst que es faran en dues fases? Si no tinc mal entès, la primera s'acaba o està previst que s'acabi a l'agost d'aquest any que ve?
Ara el que estem parlant és de la primera fase.
És primera fase, sí.
És només primera fase. Uh-huh. És tot el que he dit ara de creixement, d'espais, és aquesta primera fase que comença el 2024 i és previst que acabi a l'estiu, a la tardor del 2025.
Sí.
L'altra encara no està programada. O sigui, hi ha la possibilitat de continuar creixent al costat de l'edifici actual, que actualment tot és zona jardinada, però aquesta encara no està programada. És prevista que s'haurà d'ampliar, però diríem que encara no...
No ens avançarem, doncs.
No cal. Però hi ha espai.
Molt bé. Doncs, Àngels, et sembla que aprofitem també per fer un repàs dels temes més d'actualitat, a l'activitat que feu, parlant d'una conferència, la que farà Fermí Rubiralta, sobre
sí.
el grup nacionalista radical de Santiago de Cuba.
Sí. Doncs el dimarts 26 de novembre a les 5 de la tarda doncs fem una conferència que a càrrec del doctor Fermí Rubiralta, que parlarà. Ell és un especialista en recerca sobre el nacionalisme i el que farà és una conferència que porta per títol l'aportació de la diàspora a la història de l'independentisme català, en concret el GROP, que és el Grup Nacionalista Radical de Santiago de Cuba, que va existir entre 1907 i 1959. Per tant, ens anarem als orígens del moviment independentista. Hi ha, juntament amb la conferència, hi ha un fet que fa que tot plegat ho puguem fer, que seria la donació d'una fotografia d'una neta, d'una de les persones que va formar part d'aquest grup nacionalista radical, i aleshores ens lliurarà una fotografia que té com a característica d'una banda que retrata doncs, el grup fundador del grup nacionalista radical, que es va crear el 10 d'octubre de 1907 a Cuba, però a més també ha sigut una fotografia, moltes vegades hi ha aquests documents que ha tingut una història pròpia, que ha estat amagada en el revers d'un quadre, i tot això la fa singular. Tot això ens ho explicaran si veniu al dia de la conferència.
Doncs una història interessant, la que amaga segurament aquesta fotografia i que s'explicarà el dimarts 26 de novembre a les 5 de la tarda en aquesta conferència que es farà a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Com la gent que estigui interessada, com ho ha de fer per poder assistir?
Lliurement, que vinguin a l'arxiu i...
Sí?
Sí, sí, sí.
I les portes estaran obertes?
Les portes estan obertes, i tant.
Molt bé, doncs Àngels Bernal, cap de Servei de Coordinació de l'Arxiu Nacional de Catalunya, moltíssimes gràcies per la visita. Hem fet un repàs ampli d'aquesta ampliació, precisament, d'aquest equipament tan important que tenim a la ciutat. I ja en continuarem parlant tant de les activitats com de moltes altres qüestions que aprofitem per conèixer de primera mà en aquest espai dedicat al patrimoni de la ciutat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Soc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday. A Terraterapies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terraterapies, visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. Cada dimecres a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
L'embaràs és un període molt emocionant i especial per a la dona. Tanmateix, si es tracta del primer embaràs, poden sorgir molts dubtes i moltes pors. Doncs és una situació totalment nova i potser única, ja que la mitjana de fills per dona a Catalunya està en 1,1. Avui ens acompanyen la Clara Bujons i la Cristina Garcia, membres de l'equip Íntima Salut per a la Dona, per aclarir-nos alguns dels dubtes referents a l'alimentació durant l'embaràs. Benvingudes. Molt bon dia, com esteu?
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui parlem d'un tema sensible, un tema delicat i un tema important. Diríem que molt important, tenint en compte la situació en què es troba doncs, una dona que està gestant. Una de les primeres qüestions a tenir en compte, i que és una preocupació, és una por que tenen moltes dones, el pes. El pes que han d'agafar les embarassades o poden agafar les embarassades durant l'embaràs.
Sí, hi ha moltes dones que venen a consulta en plan em fa una por engreixar-me molt, com acabaré, no? I com ho trauré de sobre? Dic, ui, noies, això ja arribarà, no? Però sí que és cert que hi ha estudis, no? I se sap més o menys el que hauria de pujar de pes una dona que està embarassada. Mal? El pes, i vull ser molt cauta amb aquest tema, perquè si hi ha dones que ens estan escoltant, a mi no m'agrada que la gent s'obsessioni amb el pes, d'acord? El pes ve en funció que es guanya durant l'embaràs, ve en funció al pes inicial. Val? O sigui, si jo sóc una dona molt primeta, agafaré un pes que serà, doncs, per exemple, si jo estic amb un pes, amb un IMC, sempre les nutris i dietistes ho parlem des dels IMC, l'índex de massa corporal, si jo tinc un IMC baixet, uns 18,5, el pes que jo guanyaré, o que teòricament hauria de guanyar, seria de 12,5 a 18 quilos, val? Que és una mitja de 400 grams a la setmana, d'acord? En canvi, si estic amb sobrepès, s'espera que guanyi menys pes durant l'embaràs, d'acord? Pues serà de 7 a 11,5, val? Dit això, cada persona és un món, val? I s'ha de vigilar. I una altra cosa que vull apuntar és que el pes no és lineal, o sigui, al final, l'últim trimestre és quan el fetus creix més, d'acord? El primer pes són teixits, etc., que guanya la mare.
Sí, sí. I aquella dita de nena que ara has de menjar per dos, què?
Sí, sí. A més, és en plan, com estic embarassada, ningú s'entera, no? És que el nen està creixent molt, la nena, ojo.
Però això t'ho diu, t'ho diu la gent. Jo no sé si després tu creus, et va bé d'assimilar allò o no.
Mira, partim d'una persona adulta menja unes 2.000 calories, d'acord? Una dona adulta normal. Llavors, s'estima que hi ha una pujada calòrica de 300 a 500 calories. És a dir, que quan acabi l'embaràs estarem unes 2.500. Fixeu-vos que no són moltíssimes més. si és un últim embaràs, val? Evidentment puc arribar a acabar amb 3.500 quilocalories, val? Però això de menjar per dos, ojo, 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 ni menjar per dos ni fer dietes d'aprimament, perquè el fetus, l'embrió, primer és un embrió, després acabarà sent un fetus, tota l'estona ha d'arribar a aliment, d'acord? Estem gestant una vida, nous teixits, etc. Molt important,
Anem ara a especificar i a clarificar. I li preguntem a la Clara, quins aliments hauria de tenir molt, molt, molt en compte una dona embarassada?
Bueno, primer de tot m'agradaria com deixar una miqueta clar que és important, sobretot també abans de quedar-se embarassada, no? Perquè sempre mirem molt en el moment de l'embaràs, llavors també convido aquestes dones o aquestes parelles, perquè la parella també és important, de cuidar l'alimentació i els hàbits abans de quedar-se embarassades. Llavors, després d'aquest parèntesis, durant l'embaràs, doncs, al final és l'etapa més saludable d'una dona, llavors, doncs, basar seguidament, bueno, igualment seguir amb una alimentació que segueixi una dieta mediterrània, rica doncs en fruita, en verdura, que seria cereals integrals, si consumeix proteïna animal, doncs ous, carn, peixos, llegums, oli d'oliva, no? Tots aquests productes que tenim aquí a la nostra zona. Llavors, molt important seria l'àcid fòlic, això és el que ens sona més, diguéssim, també en la preconcepció i també durant l'embaràs, sobretot aquest primer trimestre pel desenvolupament neuronal del bebè, no? També no oblidem omega 3 i el calci, sobretot calci molt important en aquesta etapa perquè l'embarassada requereix més lacti, bueno, requereix més aquest mineral que no pas quan no estem embarassades. Això seria doncs consumir unes 3 racions diàries doncs de làctics, ja sigui doncs iogurts, llet o formatges sobretot pasteuritzats. També l'omega 3 que comentava pel correcte desenvolupament, no, del cerebral del fetus, i una font molt important d'omega 3 és el peix blau. I llavors, doncs, si seguim amb aquesta alimentació de cereals integrals, fruita i verdura, des d'aquí doncs, ja obtenim tota aquesta fonts de vitamines, minerals i també aquesta font de fibra molt important durant l'embaràs.
Mm-hmm. Deixeu-me preguntar-vos una cosa. Si alguna dona embarassada li cal algun suplement, algun reforç per alguna d'aquests elements que són indispensables, això el ginecòleg,
sí, sempre és molt important, sí, sempre és molt important en aquesta etapa doncs seguir les indicacions que et doni el teu ginecòleg o ginecòloga amb el tema de suplementació.
Puc fer un apunt, inclús en el tema de l'àcid fòlic, si una dona ja sap que vol, que va buscar un embaràs, jo els recomanaria ja visitar el seu ginecòleg, ginecòloga, i dir-los estic buscant aquest embaràs. Perquè fixeu-vos que l'àcid fòlic, la seva funció la fa en les primeres setmanes de l'embaràs, que és tot el desenvolupament neuronal. Llavors, ja hem de venir amb les piles carregades, molt millor. D'acord? O sigui, aquelles dones que ens estiguin escoltant, que ja saben que volen ser mamis, ja es posen les piles. I com deia la Clara, el tema de l'alimentació, ja ens posem les piles.
Tant l'home com la dona. L'home
ja, també és important. Això és cosa de dos, evidentment. Clara, has parlat del peix blau, però tenim entès que porta mercuri, que cal anar molt de compte, sobretot en aquest període de l'embaràs, oi? També?
Sí, sí, efectivament. De fet, hi ha un llistat de peixos que recomana evitar, no només en l'embaràs, sinó en la preconcepció i també durant la lactància. Sobretot parlem d'aquests peixos més grans, que acumulen molt mercuri. La llista és bastant extensa, però podríem nombrar aquí els que és més usual de consumir. Seria la tonyina vermella, el verat, el llobarro, la llagosta, el rap... I al final la recomanació general seria doncs, optar per aquests peixos petits, com seria, per exemple, les sardines o els seitons. I bueno, també lligat aquí amb el peix blau, no? Altres recomanacions bueno, d'evitar doncs, menjar depèn quins aliments crus, com seria, per exemple, el peix, a buscar sempre aliments pasteuritzats, que abans ho he comentat una miqueta amb el tema dels formatges, sobretot, però una miqueta... bueno, això quan venen a consulta les pacients sempre els hi remarquem i els hi intentem doncs, deixar-ho molt clar perquè puguin viure tranquil·les aquesta etapa.
I altres aliments, altres coses que tu creus important que les embarassades han de tenir en compte a nivell de toxicitat?
Mira, hi ha un, això serà un apunt molt ràpid i convido a totes les noies que estiguin embarassades. Hi ha una guia que ho explica molt bé, ara us faré un 5 cèntims, que es diu Contaminants químics ambientals presents en els aliments, guia de recomanacions a dones embarassades i lactants, que és del Juan Pedro Arevalo Moreno, que parla una mica de tot el tema dels pesticides, plàstics, etc., que podem trobar i que podrien afectar la salut del nostre futur bebè, d'acord? Llavors, molts cops es parla de que seria convenient que aquestes dones estiguessin més basades en una alimentació ecològica. Però com és un tema molt extens i cal centrar-se una miqueta, nosaltres quan venen a consulta, els enviem, a part de donar-los un e-book on ho expliquem tot, els enviem l'enllaç perquè elles a casa s'ho puguin mirar. D'acord, però sí que és interessant tenir-ho en compte, tot el tema plàstics, pesticides, la neteja dels aliments, etc. Això és molt important.
Us sembla que continuem parlant ara des de, ja no des de l'alimentació, sinó una mica d'altres activitats que ens poden ajudar, com per exemple el ioga estaria bé?
Sí, de fet, bueno, jo soc professora de ioga per embarassades. Des d'Íntima també tenim aquesta activitat que oferim bueno, les dones en aquesta etapa i és molt important que les dones en l'etapa d'embaràs segueixin fent activitat física. Si no en feien, doncs començar de menys a una miqueta més, però seguir-se movent, sí? Llavors puc parlar una miqueta dels beneficis, si voleu, del ioga, no? Que comporta no només a nivell físic, que seria doncs, crear aquest espai per tant per l'òrgan, tant pel bebè com pels òrgans també, enfortir la musculatura, guanyar una miqueta flexibilitat, obertura a malucs, bueno, millorar la mobilitat, i també ens ajuda molt en la col·locació òptima del bebè aquí en la... el nadó en la pelvis, no? També a nivell, doncs, més mental, no?, o psíquic, ens ajuda a equilibrar una miqueta el sistema nerviós autònom, que és tot el que regula les funcions més involuntàries de l'organisme, i aquí entraria, bueno, la digestió, la respiració, però entraria també totes les funcions relacionades amb la gestació, també, el part i la criança. I res, també aquests moments de pausa, no?, que ens ajuden també a nutrir el vincle amb el bebè, i també a connectar una miqueta, a parar, a connectar amb les necessitats que té la mare, no? Perquè a vegades és que sembla que durant l'embaràs ens parlen sempre des de la por, no? Pot passar això, pot passar allò, pot passar l'altre, i al final dius, bueno, moltes respostes, la mare les té dins, llavors doncs, aquests moments de pausa i de calma ajuden a la mare, connectant el moment present, connectar amb la intuïció i realment amb el que ella sent, no amb el que ens diuen, que està molt bé i és molt interessant escoltar, però realment la resposta la tenim.
I fluir dins. Amb el moment i amb la situació que estem vivint.
Del tema, exacte.
Cristina, molt ràpidament, què li hauríem de dir o què li podem dir a una embarassada, sobretot quan té molèsties?
Mira, hi ha tres molèsties principals, l'acidès, les nàusees, l'estrenyiment. L'estrenyiment els convidaria a fer ioga. I com ha dit, sí, moure, no? Perquè pensa que aquest nadó està ocupant molt de lloc. Per què ens passa això? Doncs que ens ocupa molt de lloc. Llavors, menjar menys i més cops. Seria, la més cosa més important. Més àpats, més petits. Això els aniria molt bé. Evitar àcids i coses, evident, i estirar-nos, per exemple, han acabat de menjar, i moure's. Moltes em pregunten del gingebre. Cal el gingebre per les nàusees. Tema empíric. Hi ha noies que els hi va molt bé i altres que no els hi fa absolutament res. Mm-hmm.
Molt bé, doncs jo crec que hem fet una pinzellada, diríem que ràpida, però àmplia, d'una situació com és l'embaràs, de les qüestions que hem de tenir en compte, sobretot amb l'alimentació, i també amb aquesta actitud, no?, que hem de tenir. Li agraïm moltíssim a la Cristina i a la Clara que avui ens han acompanyat molt ràpidit.
Molt rapidet, us convido totes les dones embarassades aquest 23 de novembre, que farem juntament amb la Montse Albiol, una llevadora amb molts anys d'experiència, a Íntima Salut, a fer un taller per fer una pinzellada, diferents moviments, postures per alleugerir possibles molèsties, i res, esteu convidades.
Doncs aquí queda aquesta invitació. Moltíssimes gràcies a les dues. Ho deixem aquí. I també ens acomiadem fins demà. Quan passin 3 minuts de les 10, aquí hi serem, fent faves comptades. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat